ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme. Esto es una excusa para declararme. Yo quiero decirte y voy a adelantarme que mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero enviarte mil flores. Un detalle espero valores. Y no te olvides de mi nombre. Quiero regalarte un pacto de mi parte para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras tienes mi alegría y te sientas siempre protegida, niña. Y los 14 de febrero enviarte mis flores, un detalle espero valores y no te olvides de mi nombre.
Acaben de sentir los 14 de febrero, pues si pensé que anem a parlar de Sant Valentín, no, del dia 14 no, però si anem a parlar del mes de febrer. Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana. Pues sí, anem a parlar del mes de febrer, perquè té 28 dies, perquè quina és la història que va darrere d'ell, que molta gent a mi no desconeix, i també el que pensen els psicòlegs sobre este mes, que aunque parega mentira, volen reforçar coses que nosaltres ens pensàvem que ja havíem resistit a fer-les i ens animen a que continuem.
Centremos en el mes de febrer.
Sí, no, el febrer ja tot el món sabrà que és el segon mes de l'any, tot desconegut per tindre això, 28 dies, a diferència de la majoria d'altres mesos que tenen això, 30 o 31 dies. I esta peculiaritat pues, té unes raïces històriques i astronòmiques que se remonten a l'antiga Roma i que ara pues, te contaré. També menys te diré per a cebar una miqueta als nostres oients que febrer se va col·locar a final d'any i va mantindre això els 28 dies. I este canvi es va fer per raons religioses i supersticioses, ja que els romans consideraven que els números pars eren de mala sort. O sigui, el van ficar al final i abans, algú li tocarà. Pues anem. El mes de febrer és el segon mes de l'any al calendari gregorià i ha sabut capturar l'atenció d'historiadors, etimòlegs i antropòlegs per la seva singularitat i la seva rica història. Febrer és un mes que, a lo llarg dels segles, ha estat testimoni de transformacions culturals, esdeveniments històrics significatius i tradicions que han perdurat pues, hasta això, hasta les nostres dies. Avui, Susana, anem a rastrejar en el temps per descobrir el seu origen i la història d'este mes. Aixina com la raó que hi ha del nom i l'època en què se va instaurar. Ha estat indagant sobre l'origen del nom de febrer i en resulta que prové del llatí februarius, que alhora deriva de la paraula februa, que no vol dir que tinga fiebre ni això, sinó februa. Un terme que reflexís a un festival de purificació que se realitzava pues, a l'antiga Roma. Un festival dedicat a la purificació que consistia en realitzar rituals de purificació i sacrificis pues, per a borrar tots els pecats que havien fet els ciutadans de l'època. El mes de febrer està personificat per el déu romà Febreus, déu de la purificació, que a l'antiguitat pues, se creia que donava pas a la fertilitat i a la creativitat. Esta festivitat també era anomenada Lupercalia, ja que era una celebració realitzada per Lupercal. Això, Lupercal era una cova que estava ubicada al peu de la muntanya Palatino a Roma, en la qual se deia que allà Rómulo i Remo, els fundadors de Roma, havien estat amamantats per una loba en la mateixa cova. Després va ser convertida aquesta cova en un santuari, on els antics romans veneraven el déu Luperco, que era un antic déu de la mitologia romana que estava associada pues, a la fertilitat i a la protecció dels ramats i tota classe de ganaderies, vamos. La celebració del festival en honor a Luperco era celebrat a mitjans de la temporada d'hivern i estava dedicat a la purificació i a la fertilitat. En este context, se considera que el febrer es va convertir en un mes associat amb la neteja, per això, espiritual i a la renovació. Hi ha que dir, Susana, que aquests elements tenen una ressonància en moltes cultures al llarg de la història. De fet, nosaltres majoritàriament sol caure en febrer, però bueno, tot depèn de la Setmana Santa com caiga, no? Però el dimecres de ceniça no deixa de ser això, un mes de purificació. El que passa que nosaltres estem sotmesos a la variació del calendari religiós, però habitualment, per lo general, després del carnaval viene la purificació de la carne. La història del mes de febrer està lligada profundament al procés relatiu al calendari. I és que l'antiga Roma, el calendari només contenia 10 mesos, començant al mes de març i acabant al mes de desembre. Per tant, febrer no existia a l'antic calendari. I és que va ser a l'any 713 a.C., quan el rei Numà Pompilio, que va ser el segon rei de Roma i successor de Rómulo, el que va decidir afegir els mesos de gener i febrer per alinear el nostre calendari al lunar, convertint febrer amb els seus 28 dies en l'últim mes de l'any. I es va mantenir aixina fins al segle IV a.C., quan se va fixar l'inici del calendari civil, amb els mesos de gener passant el febrer a ser el segon mes i deixant de ser l'últim. A l'any 46 a.C., el calendari romà va ser altre camí reformat per un altre emperador, com era Julio César, que va introduir el calendari julià, que és el que coneixem. Que este, el calendari julià, encara se seguís fent en lo que són la Iglesia Ortodoxa, a Rússia, i això per això celebren una setmana més tard el dia de naixement de Déu, el dia de, vamos, tota la nativitat i tot això, i per això té aquesta variació, perquè aquells ortodoxos, com diu la paraula, siguin fiels a la tradició originària. Nosaltres ja van canviar el gregorià, que és el que ens diferencia d'estos i que ara també te contaré el motiu. Que va, pues això, que el Julio César va establir el calendari julià, que va establir un any de 365 dies amb un any bisiesto cada 4 anys. Esta reforma va ajudar la durada de febrer a 28 dies, i en els anys comuns hi ha 29 dies en anys bisiestos, cosa que ha perdurat al calendari actual. Febrer ha adquirit un significat cultural especial a diverses societats. En moltes cultures occidentals, per exemple, el febrer està associat amb l'amor i l'amistat, per això hem ficat la cançó de Descomençar de Baute, perquè tots relacionem a grau causa el 14 de febrer, el dia de Sant Valentí. I tinc que dir-te que aquesta festivitat, que té uns arrels també festivals romans, el de la fertilitat i a la figura de Sant Valentí, que era un sacerdot que va desafiar les ordres de l'emperador Claudio II en casar a nòvios en secret, i ha evolucionat fins a convertir-se en una celebració d'amor i d'amistat. Este Sant Valentí, tinc que dir-te que en el nostre calendari va desaparèixer com en el santoral. Molta gent ens creen que està en el santoral i no, ja des de l'any 60 i pico el van desaparèixer, perquè no deixa molts d'afirmar que és una llegenda més que realitat.
Una realitat.
Entonces, i el que este home casara, segons conta, este home casara als nòvios, també té una relació, perquè resulta que l'emperador este en concret no volia que Claudio II no volia que la gent se casara,
que els homes
que se casaren, perquè ell es volia per a l'exèrcit. O sigui, si se casaven, deixaven de fer aquesta funció militar.
En definitiva, no tenien, si se casaven, tenien una raó per a no perdre la vida.
Correcte.
Aixina, la seva valentia, el seu coratge, el dia que no el perdien.
I entonces este sant, pues, amagades i tot, pues, casava a la gent, i això pues, no li va fer molta gràcia. Per tant, el mes de febrer, Susana, a dia d'avui, segueix simbolitzant tant la purificació com l'amor. I com a novetat te diré que des de fa un temps, cap als nostres dies, els psicòlegs també el cataloguen com el mes ideal per a reprendre els teus propòsits d'any nou, ja que és el mes més curt i baixa aixina i sa pressió generada a l'inici de l'any que mos fiquem tots. I és que són molt, Susana, que els desitjos que tenim previst complir per al principi d'any, conforme van transcorrent els dies de gener, es va diluint com el sucre al cafè. Per la qual cosa els psicòlegs diuen que si no hi has aconseguit es començar o bé complir aquests desitjos tant que t'havies volgut plantejar, no té que ser dur amb tu mateixa i donar-te consells i ells te donen uns consells de com pots treballar-los, no? Primerament, te diuen que reflexiones, no? Segons Tyler J. Bender, director de la Human Flourishing del programa de Harvard, una de les universitats més prestigioses del món, diu que és important que primer analitzes si te vas plantejar aquests propòsits correctament. Vull referir-me que reflexiona sobre com està anant fins ara, que si estàs bé i que no va, o què és el que no va tan bé. Vull dir-te jo que això que a vegades te planteges, vaig a tallar-me el moño, vaig a primar 20 quilos, vaig a aprendre 4 idiomes, a lo millor és que nosaltres ens hem ficat massa... N'hi ha que reflexionar,
si
que a
no
millor...
Si no ho has fet durant la teua vida, claro. A lo millor estàs posant-te unes metes propòsits molt... més alts de lo que pots alcançar, claro. No?
I això, pues, lo que mos conten és que pot ser que el propòsit és important per a tu, però te resulta difícil comprometre't a treballar-lo. En este cas, n'hi ha que establir objectius basant-se en el mètode SMART. Tu diràs, què collons és això de l'SMART? Pues tens que centrar-te en algo específic, que siga mesurable, que siga arribable, vamos, que puguis realitzar-lo, i que el temps a complir-lo estiga dins de lo establit. És una bona opció per a pas començar, no? No n'hi ha que abarcar molt, sinó el que tu vulguis fer, pues, proposa d'una meta que siga tan manejable que doni pena explicar-lo. Aconsella la doctora Gallagher, que comença amb èxits xicotets i avança lentament. En lloc d'apuntar-te aquestes metes grans de que vull fer esto, vull fer lo otro, vull... i al final no fas res. També t'aconsellen que tingues un marge d'error. O sigui, que no n'hi ha que fer-ho tot perfecte a la primera. Jo, per exemple, vaig a contar un secret als nostres oients. Ai, ai.
El xisme, allò del xisme.
Vull dir jo que Susana pegada ahí l'orella.
Quin propòsit?
Bueno, jo porto, des que has començat l'any, que no vull prendre sucre ni farina, no? Perquè m'ha vist jo les fotos que m'he publicat Txelo així en la ràdio, que veig jo que la gaire no se veu. Aixina que vaig a proposar-me.
Sí, sí, per salut.
Per salut i perquè veig jo que me fa falta, a part és veritat, me prenc més pastilles de que mon pare, que ja has dit. Entonces vaig a proposar d'enguany mantindre esta línia. Tinc que dir que ha tingut algun dia de debilitat, no? Però bueno, ese dia de debilitat no m'ha impedit baixar la guàrdia i ser constant.
Te pots permetir algun desliz, no? Algun...
Correcte.
I continuar, no?
Claro, i és que no pots ni deus d'esperar aconseguir el teu propòsit al 100% tot el temps. És impossible.
Clar.
La carne peca. I, per exemple, si estàs tractant de trobar temps per a fer exercici durant la setmana, la mateixa doctora Gallagher recomana, pues, programar entrenaments el cap de setmana, pues, al matí, en lloc de sentir aquesta pressió de fer-te exercici cada dia. Dona't un poc de marge, per exemple, si estàs tractant de reduir el teu temps en xarxes socials, per exemple, sí. Hi ha gent que està enganxada a això, pues, comença limitant-te en 30 minuts, en vez de dir, ui, no entre a les redes socials perquè saps que això no té cap finalitat. També ens anima a trobar una red d'amistat que te doni suport, i és que totes les persones, quan estan en un procés de canvi, hi ha dies difícils, no? Tu dius, és que això val la pena, te fiques tu...
Ja, però que pensen que aixina n'hi ha molta gent.
I això, i en seguida té i s'abandona en seguida, no? Però te fa falta aquest círcul d'amistats pròximes, oi, que te va molt bé, home, no, o dona, no...
I sobretot
no.
És que tu abandones i quan has abandonat, automàticament això entres en la roda que encara és pitjor i, bueno, i comences a deixar-te, no?, encara més.
I tot això, tot aquest círcul d'amistats que és bo, recomanable, també ens diuen, Susana, que saben per molts estudis que participar en una comunitat i tenir aquestes relacions properes afecten a altres àrees de la vida, com és incluir-se, el fer-se més feliç i saludable.
Home, a mi em pareix.
A que no te'ho cregues, eh?
A mi tindré un cercle on te pugues riure hasta de tu mateixa.
Claro, perquè tot això és teràpia positiva en aquest aspecte, no?
Sí.
O sigui, que animem els nostres oients, això, que se busquen companyia. Això que a vegades...
Que n'hi ha,
Sí, a vegades diu, jo és que al gimnasi és sola, pues, i s'ajunten dos o tres i van al gimnasi...
I després dius, és que entre ti no n'hi havia ningú de la teva edat. A veure, és que les relacions no tenen que ser exactament de la mateixa edat, de la mateixa altura, del mateix sexe, de la mateixa religió... No. És que a vegades la persona que menys t'esperes...
És la que més t'apoya moralment i psicològicament.
I te rius.
I te'n rius.
I arribes a riure-te, no? Sí, perquè al final t'has que riure de tu mateixa.
Perquè la vida d'això és en riure-se, no n'hi ha que ser apassional de res. I n'hi ha que deixar-se dur. També ens aconsellen que no siguem tan durs amb nosaltres mateixa, que és el que d'alguna manera hem comentat ara a través de l'humor. I és que comenta la doctora Neal Berna, que diu que la psicologia hi ha que fer-se sentir aquestes dues paraules. I què, si no ha pogut arribar? Demà és un altre dia i simplement començarem des d'ací. Dieu que no hi ha que ser tan dur ni tan meticulosos amb nosaltres. Pues això, en vez de castigar-nos, tenim que saborejar les xicotetes victòries. Vas perdre un dia de la teva activitat? Pues i què? Si estàs tractant de córrer 2 quilòmetres cada dia i no menys corres un, pues aprecia això que has fet un quilòmetre, i crea una recompensa en la teua ment. Tot és vàlid per a indicar a la part interior que estem per el bon camí, que estem, clar que sí, que mos estem motivant.
Només el fet de fer-nos aquesta reflexió ja mos fa sentir-nos que estem en el bon camí.
Claro, si no, com jo t'ha dit que ha pecat jo i m'ha menjat alguna coseta i tal, una altra cosa que digues que m'ha menjat 4 torrons, 4 lo que no m'havia menjat en Nadal, no és el cas, però sí que és veritat que quan tu te fiques una meta de no voler menjar, en el meu cas, fer-le, de no menjar sucre i això, pues, a vegades este, el cos te demana una miqueta de pecar, no? Però si al dia siguen torne al buen redil, al buen camino, eh? I ja després d'estos consells psicològics que espero que algú mos haya fet cas, no?
En que, és que una persona se quede pensant ja me done per satisfeta.
Pues sí, ja hem fet la nostra missió divulgativa i del,
del
mes de febrer. Pues tinc que dir-te que n'hi ha cançons que també molts artistes la dediquen a este mes de febrer.
A més del que acabem de sentir.
De que en este cas anava, el nostre baute anava dedicat al Dia de l'Amor. Nosaltres anem a contar altres coses que a lo millor no sabíem o no mos pensàvem que podia tindre este mes. I es començarem amb Sergio Dalga. Sergio Dalma.
En riu-vos, ja que és el més que n'hi ha.
Ja havia canviat la...
És que jo quan has dit Sergio i a la primera he pensat, ui, que serà un altre, però quan t'havies rient t'he dit no, no.
Se m'ha trabat la llengua. Pues sí, la seva cançó, casualment, que se diu Febrero. Este tema...
Ai, que xula és.
Vita que sí, pues segurament molts pares que tenen alguna filla se veu relacionar. I és que este tema parla d'una xica que fa 13 anys. Comenta que és una de les etapes més complicades de la vida d'un adolescent.
I tant.
I no és dels temes més destacats del seu repertori, però ha recordat amb afecte perquè ens porta als inicis d'ell. I qualsevol que tinga un fill adolescent fàcilment empatitzarà amb el tema, perquè hi ha coses que no canvien. Un altre artista que dedica cançons al mes de febrer és Nek, que se diu Noche de Febrero.
Cada vez ganes de una casa, unas velas que enciendas tú y nos den luz. Y con una ilusión que arrastra ríos de rencores, tú eres todo lo que puedo desear. Espléndida visión. Siento dentro escalofríos si tú estás.
Al final vaig a contar-te un secret d'esta cançó, perquè no val la pena escoltar-la tota, perquè Nek va triar Nit de Febrer com el títol d'aquest tema. Pot ser perquè la història que explica pues, transcorreguera en una nit d'este mes, o la inspiració per a componer-la va vindre entonces, però és que lo curiós d'esta cançó és que el títol no apareix esmentat en cap moment en tota la cançó, o sigui, podríem estar escoltant-la i Paraula de Noche de Febrer no apareix per cap puesto. És nada. Ríos de rencores, tú eres todo lo que puedo. Un altre molt amanit, que sobretot en els xistes, que te dicen ahí sin un segon ahí fuera de choc. Quan te diuen 30 de febrer, no? A tu mai t'ha passat, pues el 30 de febrer te va bé i tu dius, sí, un bon dia per deixar de fumar. Pues Carlos Rigg mos canta la cançó en este títol, 30 de febrer.
Todas tus lágrimas soy responsable. Sé que fui un tonto, que me fui muy pronto y decir adiós es tan inevitable. Contéstame si te llamo. Yo sé que nunca acepté tu reclamo. Sé que fui un tonto, que me fui muy pronto. Te hice creer que nos enamoramos. Cada vez que no te llamo, que no toco ya tus manos, muere el tiempo sin tu voz. Vine a decirte la verdad, nada más. Volveré un 30 de febrero. Ayer te vi por Barcelona.
M'ha deixat de pasta de moniato, eh?
És que el 30 de febrero ja t'he dit que donava pa molts xistes, eh? I és que en ple hivern també necessitem cançons que es ompli d'energia. Amb l'amor per bandera, claro està. I és que Carlos Rigg, al seu últim disc, ens va regalar este tema que no només ha quedat marcat al calendari amb una data concreta, 30 de febrer, sinó també al nostre cor.
Vine a decirte la verdad, nada más que la verdad. Por más que lo niegue, tienes la razón, no debí enamorar.
I és que també, amb el mateix títol, 30 de febrer, ja ens va regalar un altre tema amb molt de ritme les mexicanes Ajas al costat d'Abraham Mateo. A més, la cançó va donar nom al seu cinquè àlbum i al divertit videoclip que els artistes estan atrapats en el calendari en el qual aconsegueixem a la gent que ho pesca.
Que ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte.
Menos pense, Susana, que pa un mes que tenim 28 dies, que tots els treballadors cobrem antes i tot. Entonces volen ficar més dies del compte.
Vaja.
Jo crec que si de sort hi hauria una manifestació en este país, bueno, en el món sencer, això de ficar-nos dos dies laborals més per la cara, per molt d'amor i molt de sol.
No, no, ha... i a més es tenen repartits durant tot l'any,
Claro,
és a dir,
hi ha una altra manera
no vinguen en rotllos.
No hi ha altra manera de dir que no vols algú, això, no m'ho fiquen els demés en el jaleo, tu. I ara, pues, una altra cançó que diu Marzo en febrero, i seguir.
Tengo tantas cosas que contarte. Tengo miedo a la luz de la oscuridad. Ahora que no estás, siento un calambre y mis ojos se han cansado de llorar.
Tú quieres hacerlo a tu manera. Yo quiero llevarte hasta el final. Que me esperes cada día de tormenta, con la lluvia golpeando en el cristal.
No voy a entrar en guerra contigo, si es mentira o es verdad.
No me pidas que te olvide cuando no voy a olvidarte. No me pidas imposibles de esos que no supe darte. No me digas que este amor no ha sido puro y verdadero. No me pidas marzo en febrero. No me pidas que te odie cuando nunca voy a odiarte. No me digas...
I seguim amb l'amor com a principal protagonista. Este mes, com és el mes de febrer, fa uns anys Marlon i la seva nòvia, l'actriu Ana Fernández, es van regalar este tema, Marzo en febrero, com una cançó on només podien veure reflectida la seva història d'amor, sinó que podien convertir també en la banda sonora que perfectament de la nostra vida.
Las calles escondimos los pecados y los besos que no vamos a olvidar.
No voy a entrar en guerra contigo. Si es mentira o es verdad.
No me pides que te olvide.
També l'Habitació Roja va decidir fer-li una cançó a febrero.
Si me dices adiós en febrero, piénsalo dos veces. Si me vas a olvidar, por favor, pronuncia antes mi nombre. Soy la misma persona que pisó la luna, que puso la tierra a tus pies, que se fue con lo opuesto a la guerra de todas las guerras. Y deshoja el futuro que se abre al cruzar esa puerta. Es algo que no puedes saber, hay tanto que aprender.
Y es que si me dices adiós en febrero, piénsatelo dos veces, digo el inicio de esta canción del tema de Habitación Roja. Parla d'aquells moments que es van canviar i ens van fer créixer i que per això tornarem a repetir-los una vegada i una altra. En tractar el mes de febrer, el temps és molt present, sobretot esta incertesa que a molts els genera el futur.
I si viene febrero, temblaré de miedo, lo desconocido es brutal, pero es mucho peor saber que ya nada va a cambiar.
I jo, així no com estos volen que el 30 de febrero, jo, si vols, fem una campanya, com se diu la pàgina i s'ha quedat gent firma, perquè tots els mesos tinguin 28 dies.
La nostra?
La nostra, eh? Anem a fer la campanya perquè tots els mesos tinguin 28 dies i la gent tinga més temps, pues, no sé si per disfrutar o què, però bueno, treballarien a lo millor una miqueta
claro,
menys.
Si
no
poden tindre 30 o 31, però tindre dos dies de festa.
Claro, també.
Per què no?
Per no
regalar
molt.
Esos dos dies de festa cada mes.
Per no canviar i marxar molt.
Clar, si és que dona igual, si és que diuen que fa més un poder, perdó, fa més un voler que un poder. No?
Sí, no és. Pues nosaltres desitgem que els nostres oients, si ens hem ajudat d'alguna manera, que siguisquen els seus propòsits i a tindre este mes de febrer una miqueta més solejat, pues mira.
I que si alguna vegada, pues això, trauen la pateta del tiesto que tenien per allò que volen aconseguir, pues res, se torna a entrar cap a dins. Ai, se pot traure les vegades que ho vol, eh?
Però no n'hi ha que perdre mai l'actitud.
No, sobretot el que no hi ha que perdre mai és l'humor.
Això, i
sobretot de quan li canvies l'apellido a i tot això.
Molt bé. Bueno, molt
Lluís Cabedo, moltes gràcies.
Hasta luego.